Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Diocesana de Barcelona no s'atura i continua treballant per garantir l'atenció a les persones més vulnerables. L'entitat social de l'Església Catòlica continua treballant per respondre totes i cadascuna de les peticions socials i recorda que en aquestes circumstàncies els més fràgils pateixen una doble vulnerabilitat. És així, oi, Eduard Sala, cap d'Acció Social de Càritas Barcelona?
Sí, tant, i tant. En un context com l'actual, no, Càritas no s'atura, i tant.
Molt bon dia, primer de tot. Quines activitats continuen funcionant des de Càritas?
Molt bon dia, Mercè. El que vam tenir que, quan va sortir l'ordre, diguem, de llengües de la setmana passada, no l'altra, sí que es van haver de tancar tots els projectes d'atenció en medi obert, a famílies, a infants, a joves, i també tots els cicles formatius, no? Però el que en cap cas podem deixar és, per una banda, tots els projectes residencials, pisos compartits, tant per persones en situació de llar, per dones en situació de violència domèstica, persones joves migrants sols, no? I tot de pisos compartits per famílies, en tenim uns 400 i escaig, aquesta és la prioritat 1, no? Pel que fa als equipaments que tenim a la diòcesi, desplegats per tota la diòcesi, no? El que més ens preocupa en aquests moments és com garantir l'alimentació, no? De famílies en situació molt vulnerable, que ja vivien al dia, amb economies molt precàries i que ja tenien dificultats molt abans de tot això i durant molt de temps, el com arribar a final de mes, no? Hi ha un moment en què estan caient, perquè és així, van caient menjadors socials, serveis de distribució d'aliments per un tema de seguretat, el que ens preocupa més en aquests moments és això. Com poder garantir, per una banda, tant els aliments a famílies que ja no tenien els diners suficients com per poder garantir la nevera plena, per una banda, i com garantir també a persones soles, no només grans, que també persones grans soles, però també persones soles sense xarxa de suport, que a mida que no poden sortir, no tenen garantit que algú els hi porti el menjar a casa.
I com ho feu, això, Eduard?
A veure, aquests dies ha estat com, bueno, entenc per tothom, no? Un tsunami, no? Un tsunami. Ens passa una mica com a totes les famílies i tothom que ens està escoltant, no? La incertesa, la por també, no? L'angoixa, però bàsicament la manca d'informació és el primer enemic, val? El primer enemic, no? Llavors, el primer de tot, com ho podem entomar? Des del començament el que hem fet ha estat primer saber què passa, val? Primer saber què passa. Penseu que hi ha ciutats grans, com evidentment Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià, Badalona, Hospitalet, Cornellà, Mataró, val? Totes les ciutats i pobles petits del Maresme, on hi ha multiplicitat de municipis, d'entitats, i també de càritas parroquials, arxiprestals, projectes diocesans desplegats, no? I el repte al començament va ser saber què estava passant, no? Què estava passant, qui estava fent què o qui deixava de fer què, no? I el que aquesta setmana passada la funció principal ha estat la coordinació, no? El tema de dir, veure, ens trobem ja amb això, vale? Ja comptem amb aquests projectes que poden continuar i tots aquests altres calia protegir persones grans excel·lents que gràcies a elles s'han tirat endavant durant anys, projectes d'atenció que s'han convertit durant tots els anys de crisi com essencials, però que ara són població de risc.
Clar.
No? I que hem de cuidar. No? Llavors, què vol dir? Ostres, estem intentant articular amb tots els municipis que és possible trobar interlocutor, que no sempre és fàcil, val? El com podem traspassar una responsabilitat, entre cometes, que havien entomat durant tants anys tanta gent tan compromesa en la comunitat cristiana que va donar, diguem, la talla, no? Com s'entoma tot això quan ja no ho poden continuar fent ells, no? Aquest és el gran repte d'ara. I en alguns ajuntaments és fàcil, anem molt coordinats, i en altres no és fàcil, val? No tenim interlocutors clars i hi ha molt desconcert també amb ells, no? Llavors, jo que havia... ens en sortirem. Ens en sortirem. Però no podem... Diguem, ens hem de posar tots les piles molt ràpid, perquè moltíssima gent ja aquesta setmana no sap com podrà omplir la nevera o no sap com pagarà aquella habitació o aquell lloguer, no? Llavors, per això, tothom ens hem de posar les piles, de tots els nivells, estatal, autonòmic, municipal i totes les entitats del tercer sector, que estem en el social, perquè en aquests moments no tenim el temps que voldríem per poder reaccionar.
Clar,
és ja, és ja, és ara, és ara. No?
El temps és un factor clau, ara mateix.
Clau.
No?
Clau. No, sincerament penso, eh? No,
sí, sí, sí.
Ho tenim molt clar, que no podem funcionar tenint totes les coses garantides, tota la informació. No. Ara el que cal és prendre decisions segurament arriscades, però estem en una situació d'emergència. Queda molt clar. Jo voldria dir a la gent que ens està escoltant que el que és fonamental és que ens cuidem. Que ens cuidem. I cuidar-nos cadascú de nosaltres, evitant les sortides, respectar els confinaments, no fer res que no sigui realment necessari, no? I també que qui pugui, que sigui doncs, més jove, que pugui cuidar també els seus veïns, vale? I que qui pugui tingui possibilitats, sobretot menor de 65 anys...
Sí, no? Cal fer aquesta recomanació, no, Eduard? Sí, sobretot els de 65 anys.
És fonamental. Mm. És que, sabeu el que passa? Que és que les persones majors de 65 anys sí. Són tremendament compromeses.
Mm-hmm.
Hem tingut algunes dificultats que no s'entén gaire, eh? Que des de Càritas el primer que vam fer va ser, sisplau, quedeu-vos, sisplau, a casa, no? Doncs, bueno, s'han empipat alguns voluntaris i voluntaris excel·lents, també,
ja
dient com...
Que,
i no, dius, sisplau, que és que és molt important per tu i per tothom, Mm-hmm. És que penseu que si col·lapsem encara més el sistema sanitari, seran vides, acabaran sent vides, la d'un mateix, però també la dels altres, no?
Sí, Eduard, mira, també per acabar, el president de Càritas Diocesana de Barcelona, Joan Josep Omella, cardenal de Barcelona, ha volgut fer una crida, no?, també a les persones més vulnerables, recordant que no estan soles i que compten amb la proximitat atenta de tots els fidels, no?, de la diòcesi de Barcelona.
I tant. Això és fonamental. Penseu que ja tots els serveis que han tancat, val? S'ha canviat tota l'atenció per telèfon o per online, perquè el gran problema que tenim ara és la solitud de moltíssima gent, o del sentir-se sense ningú, que no són ningú per ningú, no? Llavors, insisteixo, tot el que ha tancat té ara tot de companys voluntaris i professionals que estan trucant a les cases, no? A part, hi ha serveis també d'emergència i d'un contacte. Tenim un sol telèfon per tota la diòcesi on que ens poden trucar i que tenen de 9 del matí a 21 hores de la tarda. És important que no se'ns col·lapsi, perquè no se'ns col·lapsi. Això és molt important, no? També tenim atenció psicològica, també, tots els companys que psicòlegs dels diferents departaments i programes truquen en situacions necessàries, no? Aquest acompanyament és fonamental, no? I el que necessitem, sisplau, necessitem aportacions. Estem en una situació tremendament nova, on el que abans podíem resoldre, i no era correcte, perquè la gent el que necessita són prestacions econòmiques suficients per anar a comprar, però ara no podrem continuar sostenint els lliuraments d'aliments en la mesura que hi hagi persones que vagin amb malaltia o hi hagi dificultats. Doncs és fonamental que canviem en aquesta situació d'emergència el sistema que implica acabar movent-se per portar o per donar aliments a un sistema de targes, que és el que estem fent on podem, on les persones puguin tenir doncs, targes d'aquestes, sabeu, de les que podem comprar a supermercats determinats, que sí. Són uns diners, com, sí. Val? Doncs això, o les targes moneder. I això vol dir diners. Necessitem aportacions.
Eduard, com podem ajudar? Doncs tota aquesta informació que ens està explicant, on la trobarem recapitulada?
A la pàgina web. Entreu, sisplau, a la web de Càritas Barcelona. Sí. És molt important, sisplau. I, home, nosaltres i unes entitats que vulgueu, la més propera que vulgueu. Però, home, Càritas Barcelona, entreu a la web, sisplau, i en allò podeu lligar. Des de casa, des del mòbil. Va. Podeu fer les aportacions, però és fonamental. Penseu que estem amb un repte impressionant. Moltíssima gent ja aquesta setmana no tindrà com omplir la nevera. I aquests moments no podran molts d'ells ja moure's per poder accedir als punts d'aliments que encara estan oberts. Hem de canviar el sistema, però per això necessitem l'ajuda de molts.
L'ajuda de tots, molts. Eduard Sala, cap d'Acció Social de Càritas Barcelona, sobretot amb aquesta crida que ens feien des de Càritas, l'Eduard Sala, entreu a Càritas.Barcelona. Allà trobareu tota aquesta informació, si voleu ajudar, si els voleu ajudar, si voleu unir forces per pal·liar aquests efectes del coronavirus, a Càritas.Barcelona, i allà, com dèiem, Eduard, també trobarem aquest telèfon que ens estaves explicant.
I tant. I, sisplau, missatge, ens en sortirem.
Vinga.
Sortirem. Cuidem-nos i cuidem, no? I cuidem. Però ens en sortirem. És complicat, doncs, però junts sortirem.
Moltíssimes gràcies per aquesta crida que has fet avui, Eduard, i sobretot per aquest missatge d'optimisme i d'esperança. Gràcies. Cuideu-vos molt.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
A primera hora, Ràdio Estel, segona vegada.
Ràdio Estel.
Vinga, va, que seguim avançant el programa d'avui. 6 minuts que passen de 8:45 del matí. Ens sumem a les bones notícies. Esclar que sí. Atenció, perquè, com ja sabeu, han creat el primer respirador de campanya 3D validat mèdicament i industrialitzable, també. Això gràcies a l'aliança, gran aliança, entre el Consorci de la Zona Franca, HPL, EITAT i SEAT, i juntament amb CatSalut, també a través del Consorci Sanitari de Terrassa, l'Hospital Pare Taulí de Sabadell, que han aconseguit desenvolupar aquest primer respirador de campanya preparat per donar suport, doncs, als hospitals i a les unitats de cures intensives, les UCIs, en la lluita contra el coronavirus. Pere Navarro, delegat estatal del Consorci de la Zona Franca, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies, primer de tot, per atendre la trucada de Ràdio Estel. Els respiradors són essencials per salvar la vida dels pacients.
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres, de totes maneres, estem treballant amb dues qüestions que poden ajudar molt a que aquests pacients que estan més greus, doncs, puguin tenir l'atenció necessària, no? Per una banda, el respirador, que comentàveu abans, que és un respirador de campanya, que estem en fase, diguem-ne, de prova, d'homologació, i que pensem que al llarg de la setmana que ve ja el podem començar a produir en la seva major part amb impressió 3D. Estem buscant també els motors elèctrics que el facin anar, perquè aquests motors no es poden fabricar amb impressió 3D, sinó que estan al mercat. I per una altra banda, i encara més d'urgència, el que estem acabant d'homologar ja, i probablement avui podrem començar a fabricar, és un bifurcador. Per entendre'ns, és un element que s'ha d'homologar mèdicament perquè està en contacte molt directe amb els malalts, que són malalts greus, que serveix perquè cada respirador que ja hi ha avui en els centres sanitaris es pugui utilitzar per dues o tres persones al mateix temps. Amb la qual cosa ja, d'emergència, ja podríem multiplicar per dos o per tres la utilitat dels respiradors que existeixen ara.
Clar, i fins i tot, si no m'equivoco, senyor Navarro, la impressió 3D també permetria recuperar respiradors que ja no es feien servir.
Bé, això, en aquest cas, no estem...
No estan treballant.
No, estem treballant amb els bifurcadors,
sí?
I, permeti'm una paraula una mica estranya, trifurcadors, perquè sigui gràfic de que es puguin utilitzar per dos o tres pacients, fins i tot, cada un dels respiradors. Per tant, multiplicaríem, com he dit abans, per dos o per tres els que ja estan en funcionament.
Els que ja estan.
I posteriorment començarem a fer aquests de campanya. La idea és poder cobrir, i és clar, encara no sabem el número de contagiats que hi ha, i d'aquest número de contagiats no sabem els que hauran de necessitar aquests respiradors, però la idea seria poder cobrir la totalitat de les necessitats que ens trobarem en aquesta, bàsicament aquesta setmana que ve, no?
Si no m'equivoco, el dispositiu es diu Leitatun, és així?
Sí, aquí la veritat és que a mi m'agradaria donar les gràcies a tots els que han participat en el disseny i la fabricació d'aquest primer prototip, que és el que s'està provant en aquest moment, perquè s'ha desenvolupat primer el disseny, la recerca, el disseny, el procés de fabricació i el procés de logístic de repartiment en molt pocs dies, que és una cosa que hauria de trigar en estat normal, doncs probablement mesos, no? I aquí he de dir que aquí hi ha molta gent que s'ha implicat, que ha treballat dia i nit, moltes hores perquè això pugui ser possible en els propers dies, en les properes hores.
A veure, és una pregunta que jo mateix em faig i que espero que també hi hagi més gent que se la faci, senyor Navarro. Com es fabrica aquest respirador en 3D? Perquè sona, clar, tan increïble. A veure si vostè ens pot il·lustrar i explicar-ho.
Bé, primer, tant l'aliança, és a dir, que hi hagin centres de recerca, centres d'investigació, centres tecnològics, com per exemple l'EITAT, o empreses, diguem-ne, públiques, estatals, com és el cas de la Zona Franca, o altres empreses privades amb les quals estem treballant, com vostès han dit al principi, no és un miracle. Això vol dir que ja fa temps que estem treballant. Nosaltres aquí, al Consorci de la Zona Franca, tenim la primera incubadora d'impressió 3D d'Europa. Hi ha 36 empreses que estan treballant aquí, s'estan incubant en diferents camps. Per tant, la tecnologia 3D ja l'hem desenvolupat des de fa més d'un any, des de fa molt temps. Per tant, ja hi ha una experiència. Segon, aquests respiradors tenen diversos elements. Hi ha un element, com li he dit abans, que és un motoret elèctric, que és el que impulsa l'aire, que això, evidentment, no es pot fabricar amb impressió 3D. Però, en el fons, un respirador és un conjunt de tubs que estan ensamblats uns amb altres i fan un aparell que al final va a parar al malalt per ajudar-lo a respirar. Tots aquests tubs, tots aquests elements, es poden fabricar en 3D. I, per entendre'ns, la fabricació en 3D és el mateix que la impressió en 2D, quan vostè col·loca un paper a la impressora i en aquest paper s'escriuen lletres a sobre, doncs aquí, en comptes de lletres, el que fem és escriure en volum. És a dir, en comptes de en dues dimensions, en tres dimensions. Anem aportant material i aquest material que es va aportant va creant les peces que necessitem.
Avui estem parlant amb Pere Navarro, delegat estatal del Consorci de la Zona Franca, aquesta gran aliança que s'ha creat, que, per cert, com va néixer i de qui ha estat la idea?
Aquí hi ha hagut... va néixer, evidentment, d'una necessitat. Nosaltres no ens hauríem plantejat mai que el que estàvem fent aquí hagués de servir en algun moment per una emergència tan impressionant com la que estem visquent, no? Però bé, com que ja érem empreses, institucions que estàvem treballant des de fa temps, va arribar un moment que vam dir, escolta, hem de fer alguna cosa per poder donar un cop de mà en aquesta emergència, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, ens vam reunir uns quants i amb experts del Parc Taulí, del Consorci Sanitari de Terrassa, amb gent del clínic, per exemple, els bifurcadors aquells que li comentava els estan provant a Vall d'Hebron. És a dir, hi ha tota una galàxia, diguem-ne, relacionada amb el món de la innovació, amb el món de l'empresa privada i amb el món sanitari, que com que ja treballava abans, diguem-ne, de manera coordinada, ara doncs, ha sigut possible desenvolupar aquests prototips que finalment es podran ser utilitzats en aquesta emergència.
Clar. El dispositiu Leitatun té moltes virtuts. La més essencial, doncs, aquesta que ens està explicant Pere Navarro, sobretot salvar vides, importantíssima, i una altra que pot ser industrialment escalable, no? Perquè fins a quantes unitats diàries es podrien arribar a fer?
Nosaltres hem calculat que es poden arribar a fer fins a 300 unitats cada dia d'aquest respirador. Però del bifurcador, que és el que hem prioritzat ara en aquest moment, perquè és més fàcil de fer, perquè és un tub, diguem-ne, que té una bifurcació o té tres sortides, que no és fàcil, sembla fàcil, no?, a l'explicar-lo, però és un material que està en contacte molt directe amb malalts greus i, per tant, s'està homologant, s'està provant i homologant al mateix temps per l'Agència Espanyola del Medicament. Estem en contacte i en coordinació, evidentment, també, amb el Ministeri d'Indústria i el Ministeri de Sanitat. Per tant, pensem que quan comencem a fabricar aquest respirador podríem fabricar 300 unitats al dia, però això és una aproximació, perquè cada dia que passa tenim més empreses que s'estan adreçant a nosaltres dient, nosaltres tenim impressores 3D, com ho podríem fer, com podríem ajudar. Però l'important és que siguin impressores com les que tenim aquí, que són industrials, que poden fabricar molts elements al mateix temps.
Mm-hmm. Creu que aquest gran invent que han tret vosaltres, que heu tret vosaltres, també es podria començar a implantar la resta de l'Estat? O sigui, aquests respiradors es quedaran a casa nostra o també es compartiran?
Aquests respiradors, evidentment, tot el que es fabriqui serà gestionat pel Ministeri d'Indústria, que és el que decidirà les prioritats. Nosaltres tenim un acord també amb una fundació que es diu Cares, que està ubicada aquí al polígon de la Zona Franca, que treballa amb persones amb discapacitat, que el que farà serà el muntatge i l'empaquetatge d'aquests elements que estem fabricant en aquest moment. I tenim un acord també amb Correus, que en farà la distribució per tot el territori. Les prioritats les estableix, evidentment, com diu el decret d'alarma, les estableix el Ministeri d'Indústria i el de Sanitat, però és evident que, esclar, que molts es quedaran aquí perquè, conjuntament amb la Comunitat de Madrid, Catalunya és una de les comunitats més afectades.
Pere Navarro, moltíssimes gràcies i molta força, molt bona feina amb aquesta gran notícia, notícies que sumen, delegat estatal del Consorci de la Zona Franca. Gràcies i que tinguin molt bon dia.
Si em permeteu, en el capítol d'agraïments, també us hem d'agrair als mitjans de comunicació que feu ressò no només de les males notícies que malauradament estem visquent, sinó també de bones notícies com aquestes i de moltes persones que estan implicades en millorar l'estat i el tractament dels malalts.
Doncs així ho intentarem. Gràcies, senyor Navarro. Que vagi molt bé. Gràcies.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
I nosaltres, que seguim avançant el programa d'avui, al teu costat, fixa't tu que ahir havíem de lamentar la mort als 86 anys.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de primera hora. I tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.